Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dilluns 3 de desembre de 2012. L'alcalde de Sabadell, Manel Bustos, imputat per un delicte contra l'administració pública, s'ha defensat en la declaració que va fer ahir a la nit i que s'ha allargat fins després de les 2 de la matinada. Bustos ha negat tots els delictes que se li imputen en relació amb l'operació Mercuri. Això passava després que unes 300 persones es concentressin a la tarda a la plaça de Sant Roc de Sabadell, davant la seu de l'Ajuntament, en una convocatòria unitària per protestar contra la corrupció política. Hem parlat aquests dies del necessari equilibri entre la defensa de la presumpció d'innocència i l'assumpció de responsabilitats polítiques quan hi ha qualsevol ombra de sospita. Seria necessari que la societat acabés d'articular això, perquè de vegades hi ha hagut polítics que han hagut de dimitir per aquesta raó i després s'ha demostrat la seva innocència. Veurem si això passa en el cas de l'alcalde de Sabadell, però és important que protestem i que reclamem que s'acabi amb la corrupció, si és possible, però també que es defensi la presumpció d'innocència, és a dir, que la dignitat d'aquestes persones que estan exercint càrrecs públics estigui preservada, sigui com sigui. Passa un minut i mig de les 8. Salutacions del Gerard Carrión a la sotsedició, al Ferran Capdevila i al David García a la redacció i la producció i al Toni Huguet al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
En aquest primer dilluns de desembre, festa de Sant Francesc Xavier, patró de les missions, comencem resumint l'actualitat de les últimes hores. Ahir diumenge, per tercer dia consecutiu, els jutjats de Sabadell van interrogar presumptes implicats en la suposada trama de corrupció urbanística i tràfic d'influències a la capital del Vallès Occidental. L'alcalde de la ciutat, Manel Bustos, imputat per un delicte contra l'administració pública, va negar davant el jutge tots els delictes que se li imputen en relació amb l'operació Mercuri.
Doncs sí, després d'una declaració de més de 6 hores, Bustos, que va ser rebut pels aplaudiments d'un grup de simpatitzants, va assegurar que s'ha quedat tranquil perquè s'ha pogut explicar i dissipar els dubtes que hi pogués haver sobre la seva gestió i la del seu equip, i va dir que el jutge no ha decretat cap tipus de mesura cautelar. En sortir del jutjat, l'alcalde va dir que té la consciència tranquil·la. Manuel Bustos va manifestar que està satisfet i ha reiterat que mai va cobrar comissions ni tampoc s'ha vist involucrat en cap cas de corrupció.
Unes 300 persones, com dèiem ara fa un moment, es van concentrar a la tarda d'ahir a la plaça de Sant Roc de Sabadell davant la seu de l'Ajuntament en una convocatòria unitària dels partits d'esquerres contra la corrupció política. Entre els assistents hi havia representants polítics d'Entesa per Sabadell, d'Iniciativa per Catalunya Verd i la CUP. Canviem de qüestió. Continuen els moviments polítics per buscar pactes de legislatura després de les eleccions d'ara fa 8 dies. Esquerra Republicana diu que no descarta encara un acord amb el Partit dels Socialistes de Catalunya perquè el PSC també doni suport al govern de Convergència i Unió durant aquesta legislatura.
En declaracions a Catalunya Ràdio, el portaveu d'Esquerra al Congrés, Alfred Bosch, va manifestar que si el PSC està d'acord que les prioritats són un gir pel que fa a l'agenda social, d'una banda i de l'altra la convocatòria del referèndum, que s'havia promès, firmat i acordat al Parlament, no veuen per què hi hauria d'haver cap obstacle perquè ens entenguessin millor i amb més gent. Per Bosch, el més important no és tant la gent que hi hagi, sinó quin és l'acord.
El líder d'Unió Democràtica, Josep Antoni Duran i Lleida, ha volgut aclarir en les últimes hores que a la seva formació no es planteja cap pacte de govern que no sigui entre Convergència i Unió, Esquerra o entre Convergència i el PSC. També una possibilitat és que sigui conjunt entre les tres formacions.
A través del seu perfil de Twitter, Duran i Lleida va indicar doncs, que fer política amb 140 caràcters és difícil, però que quedi clar que Unió no planteja cap altre pacte que amb Esquerra i o el PSC. Igual que Mas, l'aclariment de Duran arriba després que el Consell Nacional d'Unió, celebrat dissabte, va apostar pel diàleg amb totes les forces polítiques catalanes, si bé que el secretari general Josep Maria Pelegrí va matisar en la posterior roda de premsa que no s'ha de confondre diàleg amb pacte.
En aquest Consell Nacional, recordem-ho, Josep Antoni Duran i Lleida va fer una crida als quadres del seu partit a no deixar-se arrossegar més després d'un procés electoral de marcat perfil sobiranista, ja que creu que Catalunya va cap a la divisió i el seu partit, segons les seves paraules, no ho pot permetre. D'altra banda, és notícia també avui que els ministres d'Economia de la zona euro aprovaran el paquet de 37.000 milions d'euros per salvar les entitats que són en mans de l'Estat, Bankia, Catalunya Caixa, Nova Caixa Galícia i el Banc de València, que passarà a CaixaBank. En concret, Bankia rebrà gairebé 18.000 milions, Catalunya Caixa 9.000 milions, Nova Caixa Galícia 5.400 i el Banc de València 4.500 milions. Aquesta reunió de l'Eurogrup, com dèiem, servirà per aprovar avui mateix aquest paquet per salvar la banca espanyola. Recordem que la Comissió Europea ja havia donat el vistiplau a les ajudes la setmana passada i va posar les condicions del rescat, que són que les entitats redueixin negoci i plantilles, i ara els ministres de l'Eurozona donaran aquesta aprovació i les ajudes arribaran a partir d'aquest proper divendres. Altres notícies, tornem a parlar de casa nostra perquè el president en funcions Artur Mas compareix avui davant la Diputació Permanent del Parlament per explicar les raons que van portar la Generalitat a acollir-se ara fa uns mesos al Fons de Liquiditat Autonòmica i les implicacions i condicionants que tindrà això.
Una compareixença que arriba després als membres de la mesa i als grups parlamentaris amb representació a la Diputació Permanent del Parlament ho decidissin doncs, en una reunió la setmana passada. La liquiditat ha estat el principal problema amb què s'ha trobat el conseller d'Economia en funcions, Andreu Mas-Colell, des que va fer càrrec de la cartera fa gairebé 2 anys. Inicialment, la Generalitat va confiar en les emissions de bons patriòtics per refinançar el deute i tenir diners a la caixa. El govern de Mas n'ha fet 3, però al final, amb aquesta solució no hi va haver prou i el juliol la Generalitat va haver de començar a ajornar els pagaments de factures a moltes de les empreses concertades.
També compareixen avui, d'altra banda, els consellers en funcions Felip Puig i Francesc Xavier Mena, en aquest cas, per parlar també davant la Diputació Permanent del Parlament de la vaga general i de tot l'operatiu policial i de serveis mínims decretats.
El conseller d'Interior ha de donar explicacions sobre el dispositiu policial i l'actuació dels Mossos d'Esquadra durant la passada vaga general del 14 de novembre, especialment pel que fa als incidents que hi va haver a Tarragona. Puig compareix a petició d'Iniciativa, Esquerra Republicana i Solidaritat per una banda i del PP per l'altra.
També, com dèiem, donarà explicacions al conseller d'Empresa i Ocupació, Francesc Xavier Mena. D'altra banda, a la localitat d'Escó, els seus veïns estan cridats avui a les urnes per escollir en què s'invertiran els 400.000 euros del pressupost municipal. Són gairebé un centenar de propostes les que els veïns d'Escó han fet arribar al consistori i que ara han de votar. És el doble, aquests 400.000 euros, de la dotació econòmica anual que es va destinar als pressupostos participatius l'any passat.
Les votacions han començat aquest cap de setmana aprofitant la celebració de la Fira de Nadal i fins demà es podrà votar l'Ajuntament. Poden fer-ho tots els veïns de la localitat de més de 15 anys.
Hem sabut, segons un estudi, que la perspectiva de viure que té un català millora amb el pas dels anys. Aquests últims 30 anys, a un ritme d'uns 2 mesos i mig per any, així un català que neixi l'any vinent, el 2013, viurà gairebé 6 anys més que un nascut el 1983.
Segons les últimes dades oficials de l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'esperança de vida néixer dels catalans s'estima actualment en 82 anys i 3 mesos de mitjana, 85 anys i 2 mesos per les dones i 79 anys i 3 mesos pels homes. Les dones continuen sent més longeves que no pas els homes, tot i que la diferència s'ha escurçat en els últims 15 anys.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Continuem resumint l'actualitat d'aquest dilluns. Crit conjunt pels carrers de Madrid per denunciar les retallades en els drets dels discapacitats. Milers de persones es van congregar ahir a la capital espanyola contra els impagaments dels ajuts a aquest col·lectiu.
I avui, 3 de desembre, és el Dia Mundial de la Discapacitat, una efemèride que persones amb discapacitat, famílies i associacions implicades han volgut aprofitar per denunciar la precària situació en què es troba el col·lectiu. Ho van fer ahir en una manifestació multitudinària que va recórrer el centre de Madrid. La marxa va tenir el suport de més de 60 entitats i van participar persones de tot l'Estat. El col·lectiu denuncia que els impagaments per l'atenció a discapacitats els ha portat a una situació insostenible. Segons denuncia el Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitats, només a Catalunya la retallada del finançament públic als diferents serveis al col·lectiu ha estat de més de 47 milions d'euros.
I el rei Joan Carles ja va sortir ahir de l'Hospital de Madrid, on ha estat ingressat 10 dies després d'haver-se sotmès a una operació de maluc.
El monarca va rebre l'alta mèdica ahir al migdia després que els metges van constatar que va acabar amb èxit la primera fase de la rehabilitació. El traumatòleg que el va intervenir va explicar que el rei ja té plena autonomia pels moviments bàsics de la vida quotidiana i ara haurà de continuar amb les seves revisions postoperatòries i la resta del tractament de rehabilitació. Al rei, recordem que li han posat una pròtesi al maluc esquerre amb una tècnica mínimament invasiva.
Tres minuts i mig i serà un quart de nou. A Egipte, Ahmed El Zen, el president de la principal associació de la magistratura del país, ha anunciat que els jutges egipcis han acordat no supervisar el referèndum sobre la nova Constitució previst per al 15 de desembre.
En una roda de premsa, la seu de l'organisme Al Caire, El Zen, va explicar que els membres de l'associació han decidit per unanimitat boicotejar la consulta popular convocada pel president egipci Mohamed Morsi. El Comitè Constitucional va aprovar divendres passat a correcuita els 234 articles de la nova Constitució en una sessió maratoniana davant dels creixents moviments de protesta contra Morsi. El projecte que els egipcis votaran en referèndum d'aquí dues setmanes consagra la xaria, la llei islàmica, com a font principal de la legislació. Laics, liberals i cristians ho consideren una traïció a la revolució i una via per la islamització forçosa del país.
I a Palestina, el president Mahmoud Abbas ha estat rebut aquest cap de setmana amb un many de masses i un gran homenatge. Als seus compatriotes han sortit al carrer de Ramallah, Cisjordània, per rebre Abbas com un heroi després del triomf davant de les Nacions Unides, mitjançant la qual van aconseguir el reconeixement de Palestina com a estat observador.
Milers de persones es van congregar ahir per rebre el president palestí. La seva arribada es va convertir en una festa davant de la Mukata, la seu de la presidència de l'Autoritat Nacional Palestina. Militants de totes les faccions palestines del Fatah i Hamas van engalanar la plaça amb banderes palestines, una gran fotografia de Jerusalem i cartells amb les cares d'Abbas i Yasser Arafat. El president palestí va assegurar que el reconeixement de l'ONU és un gran èxit per la causa del poble palestí i obre una etapa cabdal per les seves aspiracions. Mentre es feien els actes de celebració, Israel anunciava una nova represàlia, el que considera un desafiament d'Abbas i la comunitat internacional. Confiscarà 92 milions d'euros que recapta per l'Autoritat Nacional Palestina.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
En esports, Javier Aguirre va debutar ahir com a entrenador de l'Espanyol amb un empat a 0 al camp del Granada en un duel contra un rival directe en la lluita per la permanència. Els blanguiblaus només van poder aconseguir aquest punt insuficient que impedeix una setmana més que l'equip català continuï a la cua de la classificació a primera divisió. Fins i tot el resultat es pot donar per bo gràcies a les aturades de Cristian Álvarez en el tram final del partit. Tant el tècnic Javier Aguirre com el nou president espanyolista Joan Collet van destacar la bona feina que s'ha fet en aquests primers dies amb nou entrenador a la banqueta. Pel que fa al que ha estat la jornada a primera divisió, la 14a, aquests han estat els altres resultats. Barça 5, Atlètic Club de Bilbao 1, Real Madrid 2, Atlètic de Madrid 0. Aquests dos partits jugats dissabte mantenen el Barça com a líder de rècords a la classificació, rècord d'inici de la Lliga amb només un empat en 14 partits, la resta són victòries, i a 6 punts l'Atlètic de Madrid, a 11 el Madrid. Per tant, els blaugrana tenen molt còmode aquesta Lliga de moment. I, com dèiem, altres resultats: Osasuna 1, Rayo 0, Getafe 1, Màlaga 0, València 2, Real Societat 5. Aquest partit ha costat el càrrec al tècnic del València, Mauricio Pellegrino. Granada 0, Espanyol 0, com hem dit, Deportivo 2, Betis 3, Celta 1, Llevant 1 i Mallorca 1, Saragossa 1. A la segona divisió, els dos equips catalans van punxar, el Girona va caure golejat per 4-1 al camp de l'Alcorcón, i el Sabadell va perdre en l'últim minut amb un penal polèmic contra el Numancia. El Sabadell va perdre a Sòria, doncs, Numancia 2, Sabadell 1, i com dèiem, Alcorcón 4, Girona 1. I del bàsquet destaquem que el Barça-Rigel va aconseguir superar el Cajasol de Sevilla a casa per 78-64, en el retorn d'Ito García Reneses, en aquest cas com a tècnic de l'equip rival, el club sevillà. Els blaugrana van mostrar les dues cares amb una mala primera part i una recuperació a la represa en el tercer quart. La penya, per la seva banda, va recuperar-se en l'últim sospir en un partit que havia dominat per 29 punts i va acabar guanyant el Canàries per 92-81.
El primer cafè de Ràdio Estel, la informació més propera.
Completem l'informatiu. El Papa Benet XVI obre avui el seu propi compte al Twitter. No és la primera incursió del Sant Pare en aquesta xarxa, ja que l'any 2011, quan es va engegar el portal del Vaticà News.va, ja va incloure un tuit signat per ell mateix, on deia, entre altres coses, lluat sigui Jesucrist. El Sant Pare ha estat precedit per figures eclesials com el cardenal arcabisbe de Nova York, Timothy Dolan, amb 62.000 seguidors, o la germana Glenda, coneguda religiosa cantautora que aglutina més de 10.000 fidels seguidors que, a més, poden adquirir la seva música. A Espanya, el bisbe de Sant Sebastià, José Ignacio Munilla, compta amb gairebé 2.800 seguidors pel Twitter, una xarxa on també és present des de fa poc més d'un any l'arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac. D'altra banda, pel Facebook, el bisbe de Solsona, Xavier Novell, acumula més de 2.000 respostes amb la frase "m'agrada" en la seva pàgina pública. Molts bisbes, a més, recorren al Twitter per fer-se ressò de l'actualitat, donar avisos a la seva diòcesi, escriure en els seus blogs, reproduir cites dels evangèlics o enviar missatges ja publicats. En aquesta nova aventura digital, el Sant Pare estarà assessorat, ja que no navega per internet, tot i que, segons fonts vaticanes, sempre demana als seus col·laboradors que mirin la xarxa. Els primers tuits del Papa destacaran alguns punts avui sobre les reflexions dominicals que proposa als fidels durant l'Àngelus.
I també us expliquem que el Papa va fer ahir una crida als governs i als legisladors a tutelar les persones amb discapacitat i promoure la seva participació en la societat. Benet XVI va dir aquestes paraules a motiu del Dia Internacional dels Drets dels Discapacitats. Durant l'Àngelus va destacar la proximitat de l'Església amb aquest col·lectiu, alhora que va encoratjar les comunitats eclesials a estar sempre atentes i a ser acollidores en relació amb les persones amb discapacitats. D'altra banda, el Sant Pare va recordar en el marc del primer diumenge d'Advent que en aquest període s'acull el do de la salvació de Déu. Per a l'inici d'aquest nou any litúrgic, el pontífex es va referir ahir a la Mare de Déu per presentar-la com un model que encarna l'esperit d'aquestes dates en la seva actitud de permanència a l'escolta de Déu, el seu desig profund de complir amb la seva voluntat i el seu servei als altres.
I l'abat de Montserrat, Josep Maria Soler, va elogiar dissabte la tasca i l'aportació d'aquesta casa de Ràdio Estel i també del Setmanari Catalunya Cristiana a la societat, com dos mitjans de l'Església al servei de tothom. En la trobada amb 70 persones que van participar aquest cap de setmana en el rumiatge anual organitzat pel Club Més Amics i presidit pel director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, Jaume Aymar, el pare abat de Montserrat va destacar la visió cristiana que ofereixen aquests dos instruments de comunicació davant esdeveniments i realitats d'interès general. En aquest sentit, Josep Maria Soler va posar com a exemple el programa especial Eleccions que Ràdio Estel va oferir el dia 25, diumenge de la setmana passada a la nit. L'abat benedictí va dir que és un servei que reflecteix la importància d'aquests mitjans de l'Església. Després de la trobada amb l'abat, el grup va participar en la missa conventual a la Basílica de Santa Maria, va fer una visita al nou espai audiovisual del Museu de Montserrat i després va compartir un dinar de germanor. Principals titulars de portada a la premsa. El periòdico Bustos es defensa sobre la declaració feta aquesta nit passada per l'alcalde de Sabadell als jutjats de la ciutat. La Vanguardia, la trama de Sabadell, s'amplia ara al contracte d'escombraries, una novetat també del cas Mercuri. El Punt Avui, obert 22 dies seguits, es refereix als comerços per Nadal que inicien el gran període continuat de vendes. El diari Ara també titula sobre l'alcalde de Sabadell, Bustos davant la justícia, diu. El País, sobre els 30 anys de l'arribada de Felipe González al poder, titula González reclama al PSOE vocació de majoria per recuperar el centre. El Mundo, el govern espanyol, dona per desactivat l'independentisme a Catalunya, en una anàlisi de després de les eleccions d'ara fa 8 dies. L'ABC, Zapatero va treure 14.000 milions de la guardiola de les pensions, diu el titular. I La Razón obre amb una frase de Mariano Rajoy, parlaré de tot amb Artur Mas dins el marc espanyol.
Cada setmana Ràdio Estel t'acosta a Montserrat. Viu amb nosaltres les transmissions en directe des de la seva basílica, de les laudes a 8:15 del matí, el cant de la salve a 1:00 del migdia i les vespres a 7:15 de la tarda. I els diumenges, la missa conventual en directe a 11:00 del matí. Cada dia, la Basílica de Santa Maria de Montserrat, a Ràdio Estel.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada, ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. www.ain-es.org.
Turrón.
La il·lusió, el riure i la imaginació tenen un espai. Jugueteries Jack. Les millors marques de joguines amb les millors ofertes. I a més, la targeta Jack plena de descomptes. Jugueteries Jack. A Barcelona, Tàrrega, la Seu d'Urgell, Girona, Tarragona, Figueres, Sabadell i moltes més localitats. Busca la teva botiga a www.jack.es. Jugueteries Jack. Més de 100 jugueteries a Catalunya al teu servei amb els millors preus. Tu sí que en saps.
Aquest Nadal tu ets l'amic invisible de Barcelona. Fes-te visible entre els que et necessiten. Suma't a les ONG socials. Informa't al 93 320 35 46 o a www.donemelmillordenosaltres.cat. Taula d'entitats del tercer sector de Catalunya. Amb el suport de Cor Ciutadà per una Barcelona inclusiva. Ajuntament de Barcelona.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Un quart i mig de nou, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Hi ha aturades en aquesta xarxa viària, bàsicament les més habituals, a l'extrem nord de Barcelona, la C58 carregada, Sabadell, més endavant a Badia, entre Ripollet i el Nus, en totes dues direccions, força trànsit encara. A la C58, sembla però que de mica en mica vol anar estirant. A l'extrem sud de Barcelona també hi ha aturades, podríem parlar d'habituals, Autovia 2, Pallejà, Sant Vicenç dels Horts, més endavant, Sant Joan Despí, Cornellà, o la B23, amb trams de retencions entre Sant Feliu i l'Avinguda Diagonal. Acabem aquí a la ronda de dalt. A banda del tram de retencions, podríem dir habituals, ha millorat força el trànsit en aquesta ronda de dalt, però encara hi ha aturades, com dèiem, entre Meridiana, Horta, un pèl més endavant, la zona de Sant Gervasi, i retencions també a la ronda litoral amb aturades entre Prim i la Barceloneta. És tot, des del RAC, bon dia.
Gràcies, connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Jordi Penya, bon dia.
Hola, bon dia. En aquests moments, a partir dels usuaris dels autobusos de la companyia Hispano-Igualadina, que a causa de la vaga convocada durant tot el dia d'avui, els serveis mínims decretats estableixen un 50% del servei fins a 9:45 del matí i entre les 5 i les 9 del vespre. Per saber els horaris concrets, podeu consultar la web de l'empresa www.igualadina.com. Normalitat a la resta de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, no hi ha cap mena d'incidència, així ho indiquen els diferents operadors. És tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Bon dia. Continuen les nevades afectant punts del vessant nord del Pirineu, nevades que localment són intenses i que es mantindran fins aquest migdia. Per aquest motiu, des del Servei Meteorològic de Catalunya es manté activat l'avís de situació meteorològica de perill per acumulacions de més de 20 centímetres a cotes superiors a 1.200 metres, avís que es mantindrà fins al migdia d'avui. En general, hem d'esperar que a la resta de Catalunya s'imposi el sol, això sí, amb alguns intervals de núvols alts que sobretot afectaran punts del terç nord de Catalunya i que en especial estaran presents durant la primera meitat del dia d'avui i també al final de la jornada, amb unes temperatures que ha sigut un dels fets més destacables d'aquest matí i és que han pujat de forma notable. Tenim ara mateix temperatures molt superiors a les que hem tingut durant els matins d'aquest passat cap de setmana. De cara a demà dimarts, doncs, hem d'esperar un ràpid augment dels núvols durant la propera matinada i així fins a mig matí de demà el cel estarà força ennuvolat a tot el país. De cara a demà les temperatures continuaran pujant pel que fa a les mínimes, mentre que les màximes ja tindran una lleugera tendència a la baixa. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
A la vostra oficina també podeu disfrutar del cafè torrat artesanalment Bracafé, el millor cafè de Brasil. Només heu de demanar les qualitats vendings de Bracafé al vostre subministrador i us el portarem diàriament. Tan fàcil com trucant al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé des de la pàgina web www.bracafé.com. També el trobareu a les millors botigues i a les nostres franquícies. Fabra i Puig 296, Rambla del Poble 955, República Argentina 75, Ronda de Sant Antoni 52, Rosselló 475 i Sant Antoni Maria Claret 39. Bracafé. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
Dos minuts i mig i seran 9:15. Comencem el temps de tertúlia d'actualitat aquí en aquest primer dilluns de desembre des del primer cafè de Ràdio Estel. Ens acompanya de moment Josep Maria Grau, economista, que és a l'estudi de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell. Senyor Grau, bon dia.
Bon dia.
Amb el Gerard. Gerard, novament bon dia. Comentem els temes que tractarem avui a la tertúlia, uns temes que estan molt marcats per l'operació Mercuri de la setmana passada, de dimarts passat, una operació doncs, que ha culminat aquest cap de setmana amb la declaració, entre d'altres, de l'alcalde de Sabadell, Manel Bustos.
Doncs sí, perquè l'alcalde de Sabadell ha declarat durant més de 6 hores i assegura sentir-se tranquil i nega totes les acusacions de corrupció. D'altra banda, l'alcaldessa de Montcada i Reixac, Maria Elena Pérez, assegura davant del jutge que no ha contractat mai ningú il·legalment. Un dels empresaris, però imputats, admet haver pagat comissions per contractes.
I a banda del tema del cas Mercuri, també hem de parlar de pactes postelectorals després de les eleccions d'ara fa 8 dies.
Doncs sí, perquè Unió només es planteja un pacte amb Esquerra Republicana i el PSC, o amb tots dos. El líder d'Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, ha volgut aclarir que aquesta formació no es planteja cap pacte de govern per la Generalitat que no sigui entre Esquerra Republicana i Convergència, o Convergència i el PSC, o conjuntament amb les dues formacions. I Alfred Bosch no descarta un acord amb el PSC i Convergència, però si Convergència, diu, trenca els pactes que té amb el Partit Popular. I pel que fa a economia, l'Eurogrup donarà avui llum verda als 37.000 milions d'euros per la banca espanyola.
Doncs aquest és el menú de temes. No sé, senyor Grau, des de la Seu d'Urgell, des de Ràdio Principat, com es viu, en aquest cas des de la distància, un presumpte cas de corrupció com aquest. Malauradament continua present la corrupció entre alguns algunes administracions i alguns dirigents polítics.
Efectivament, bé, suposo que per aquí l'ambient és com arreu. Evidentment tothom és conscient de que malauradament la corrupció sigui notícia no solament aquí sinó a tot l'estat. Bé, el tema de Sabadell concretament, doncs bueno, ja es veurà. Una vegada més els mitjans de comunicació han posat damunt de la taula doncs un cas com aquest que ja es veurà. El senyor Bustos, per lo que s'ha vist durant 6 hores d'interrogatori, doncs deu haver dit moltes coses. Probablement jo m'imagino que tal vegada el fet de que també hi hagi que si hi ha el sogre, que si hi ha la senyora, que si tot això, m'imagino que davant de la justícia deu haver fet potser que també que apretin més o que busquin més. Però jo penso que, a veure, d'entrada ja hi ha hagut un prejutjament. Sempre dic el mateix, quan ens hem trobat, per exemple, el tema amb les eleccions, les acusacions contra Mas, contra l'expresident Pujol. És a dir, d'entrada, jo penso que un dels grans defectes que tenim avui dia, sobretot pels mitjans de comunicació en general, de que es prejutge, en fi, les persones, o sigui, la presumpció d'innocència gairebé no existeix. És a dir, sempre a la vegada s'ha de defensar la culpabilitat, i això jo penso que és un dels problemes greus, tant més que la corrupció en si. Evidentment que la corrupció és un problema greu, i aquí doncs podríem parlar un matí sencer, doncs si s'hauria de canviar la llei de finançament de partits, si dins dels ajuntaments doncs hi hauria de fer més transparència, si doncs tot això que fa referència als privilegis. Bé, malauradament som humans i diguéssim que les persones són dèbils, i tal vegada els poders establerts fan el possible com per justament jugar a la base de les persones dèbils per poder treure fruit dels seus interessos. Jo, al meu punt de vista, en principi seria aquest. Això no vol dir que, bueno, haurem d'esperar aconteixements com i a veure què diu el jutge, no?, davant de tots aquests fets. Què hi haurà en realitat de real, vull dir, d'autèntic, de veritat, sí, si no. Sembla que també hi ha emboliquen, a més, el tema del contracte amb les escombraries, que potser també pot bé entrar també en aquest procés. Bé, és tot tan complex que és difícil de dir, doncs, però aquí, com diu la pregunta, aquí l'ambient és com arreu, no? La gent està bastant fastiguejat davant de la crisi que estem visquent malauradament, i que haguem d'aguantar i viure aquests casos, doncs és bastant lamentable, en definitiva.
Doncs bé, fet aquesta primera intervenció amb l'economista Josep Maria Grau des de la Seu d'Urgell, fem una pausa i continuem amb la tertúlia, on també participarà l'oftalmòleg Joan Carles Reiteri.
Ràdio Estel.
Volem canviar el món, però quan disposats estem a canviar nosaltres mateixos? Cada dilluns a les 8 del vespre, .org, el programa per descobrir iniciatives, projectes i canvis d'actitud per un món i una societat millors. .org, amb Joan Ortiz, els dilluns a les 8 del vespre, a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els dimarts a la mitjanit.
Avança't al Nadal amb les supernotícies d'Hipercor.
Emporta't un pernil ibèric de gla per 129 euros la peça, de 6 a 7 quilos aproximadament a la península.
A més de regal, dos estotxos Pescanova de gamba grossa de 24 a 32 peces.
I recorda que Hipercor financen sense interessos totes les compres que facis amb la targeta del Corte Inglés.
Continuen les bones notícies a Hipercor.
Hi ha un lloc on van viure els dinosaures, amb castells de frontera de l'època medieval, on visitar la col·legiata de Santa Maria de Mur, amb el millor cel de Catalunya, el Parc Astronòmic del Montsec i el Centre d'Observació de l'Univers. Uns vins reconeguts a tot el món, amb una natura i una reserva d'animals i aus coneguda a tota Europa. Un lloc que va estar ocupat pel mar Atlàntic. I al bell mig de tot això, el conjunt rural Cal Soldat, amb la seva història romàntica, el poblet de Collmorter, el Pallars Jussà. Silenci, natura i màgia. Veniu a veure-ho. Contacteu al 620 41 55 36 i a la web calsoldat.com.
Aquest Nadal tu ets l'amic invisible de Barcelona. Fes-te visible entre els que et necessiten. Suma't a les ONG socials. Informa't al 93 320 35 46 o a www.donemelmillordenosaltres.cat. Taula d'entitats del tercer sector de Catalunya, amb el suport d'Acord Ciutadà per una Barcelona inclusiva, Ajuntament de Barcelona.
Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Continuem amb la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Avui la compartim amb l'economista Josep Maria Grau, que ens acompanya des de Ràdio Principat, des de la Seu d'Urgell, i amb el doctor en oftalmologia Joan Carles Reiteri, que ja és aquí amb nosaltres. Doctor Reiteri, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, sobre el que hem dit i ha comentat ara fa uns moments, vostè l'estava escoltant, Josep Maria Grau, en relació amb el cas Mercuri, alguna cosa que vulgui afegir rebatre, si cal?
No, rebatre no, però sí que crec que s'ha de ser molt escrupolós amb aquest tipus de càrrecs, en el sentit de no rebre mai cap benefici directe o indirecte. Jo seria en aquest sentit molt, o sigui, quasi ni un cafè, perquè és que és molt fàcil que hi puguin haver aquestes imputacions quan hi ha molts serveis que has de contractar a terceres persones i que fruit d'aquests serveis hi ha un profit econòmic i que llavors se't pot acusar a tu d'haver-te beneficiat indirectament, no? Llavors, encara que no, que un cop està tirada la pedra, és molt difícil després tornar a restituir, diguem-ne, l'honor dels polítics que estan implicats en aquesta trama, si és que hi ha trama, doncs sí ser molt escrupolosos en aquest tipus de concessions i que estigui tot molt clar. No? Inclús jo seria partidari de fer com unes auditories internes dels ajuntaments perquè tot això fos realment molt clar per tothom, no? I no hi hagués aquest tipus de dubte.
Sí, senyor Grau, encara.
No, bé, referent al tema, jo estic d'acord totalment amb el que acaba de dir el Joan Carles, però jo em reitero una miqueta amb això que he dit abans, és a dir, a veure, estem d'acord que hi hauria de transparència total dins de qualsevol institució tan privada com pública, en el cas públic encara més, no? Que evidentment que, a veure, les auditories internes moltes vegades ja hi són, el que passa que jo penso que és difícil de poder, diguéssim, per més que hi hagi transparència, és molt difícil de que no hi hagi com a mínim sospites. Per què? Doncs perquè l'amiguisme doncs és inevitable, però que el que passa que malauradament ens hi havíem massa sovint amb casos de corrupció arreu, i aquesta és la gran desgràcia que tenim, i més amb els temps que correm, amb la crisi que teníem, amb la quantitat de gent que té problemes de subsistència, doncs que es presentin casos d'aquest doncs que sembla que els diners vagin d'un costat a l'altre, doncs malauradament fa molt de mal, aquesta és la veritat.
Hi ha en el fons de tot això, i pel que fa a la qüestió immobiliària, aquesta llei del sòl, que no sabem si el problema que té és que deixa moltes llacunes a l'hora de concedir permisos per a la construcció, i bé, tot el que hi ha també de possible buit legal en l'aprofitament o el benefici que poden treure institucions, partits polítics o persones individualment. Tot això, creuen vostès que es pot resoldre amb un canvi legal, amb una actuació, amb un compromís de tots?
No, jo crec que no. Jo crec que això és una cosa personal, bàsicament. És l'ètica que ha de tenir cada un, no?
Sí. Vostè ha dit no acceptar regals. Aquestes coses,
però vegades regals ni un berenar, ves, m'entén?
Sabem que aquestes coses estan debatent fins i tot a les escoles, a vegades un regal a un professor,
no?
Un mestre.
No.
Per cura i per prudència s'intenta...
Per norma, no acceptar cap tipus de...
Diu, la dona del César no solament ha de ser honrada, sinó que ho ha de semblar, no? Vull dir, aquesta sí. Potser és la gran realitat dels problemes que tenim, no? La llei del sòl, jo penso que sí, evidentment, hi pot influir. És a dir, si hi ha un canvi radical a la llei del sòl, probablement, com a mínim es podria rebatre certs nivells de corrupció. El que passa que, bé, també és, com diu Joan Carles, depèn de les persones. És que les persones, si són honrades, doncs són honrades, i si no ho són, doncs aquí està el problema. És un problema de persones.
Sí, vostè comentava, senyor Grau, ara fa un moment, que la presumpció d'innocència s'ha d'assegurar, però també s'han d'assumir responsabilitats. La qüestió és com equilibrem tot això, com a societat, no? Perquè el senyor Manel Bustos, què hauria de fer ara? Aquesta és potser una pregunta.
Bé, sí, clar. A veure, d'entrada aquest senyor ja està marcat. Aquesta és la qüestió, ja està marcat, tant si és veritat com si no és. És una miqueta a això em referia al principi. És a dir, estem d'acord que els problemes de la societat, siguin del nivell que siguin, s'han de posar damunt de taula i s'han de fer públics, estem d'acord. Però jo penso que prèviament hi hauria d'haver, doncs, una certa seguretat, més seguretat jurídica en aquest aspecte. És a dir, com s'escampen aquestes notícies, d'on surten realment aquestes filtracions, que realment no deixen de ser unes filtracions. Si jo suposo que els mitjans suposo que han de verificar que siguin reals totes aquestes notícies, d'on surten, constatar-les en realitat. Per tant, vol dir que si les han constatat, jo confio en que les han constatat, vol dir que hi ha hagut filtracions a algun nivell. Per tant, això jo considero que no és just. És a dir, la justícia ha d'actuar, evidentment que ha d'actuar, però la premsa i els mitjans ho han de fer públic. També estem d'acord amb això, però, com a mínim, primer, que donem, diguéssim, llum verd als jutges perquè la justícia pugui actuar amb tota la tranquil·litat del món, i a partir d'aquí es veurà la realitat quina és. Perquè allò que diu diguem, posa una marca, que algú quedarà de la marca, tant si és bona com si és dolenta, doncs malauradament passa massa sovint. O sigui, jo penso que, amb tota la raó del món, no? Però això de que hi hagi la marca és molt dur.
No, jo crec que en aquest cas s'ha estat molt prudent. Ha sortit després de les eleccions, hauria pogut sortir abans.
Sí, però abans de jutjar-se, abans de que hi hagi una sentència.
Hi ha un cas incoat davant de la justícia. O sigui, hi ha un fiscal que té unes proves i amb raó d'aquestes proves pues, ha començat una investigació. O sigui, no és una cosa que s'inventi un periodista. I això. O sigui, el tema és si la persona que està implicada, si és culpable o no, ha de dimitir dels seus càrrecs mentre s'està investigant o no. Penso que aquest és el tema, no? Perquè moltes vegades amb altres partits de molts colors doncs, se'ls ha acusat de voler-se agafar a la cadira, o de no, o molts que han dimitit dels seus càrrecs fins que s'aclarís el tema. Jo crec que bueno, seria bo, no?, que en tot cas establir una norma doncs, de dimissió fins que no s'aclarís què és el que ha passat, no?
Clar, però dimissió per tornar després o...
Per tornar després,
o
lògicament,
si vol ell. Suspensió del càrrec.
O suspensió del càrrec, alguna cosa, no? Perquè, clar, és que si no, quan ho fan uns, malament, i quan no ho fan els altres, bé, o sigui, llavors no.
No, si veure...
Tots pel mateix nivell, no?
No, aquí estem totalment d'acord, no es tracta de partits, o l'un o l'altre, de tot d'esquerra, no, és que es tracta de les persones en general, és a dir, jo em refereixo a això, no? És a dir, el senyor Bustos serà innocent i es veurà després del judici. Però és que, per exemple, s'ha fet públic i ha hagut d'anar a declarar, evidentment, davant del jutge, però ja està en notícia davant dels mitjans. D'entrada, jo el que em refereixo és que aquest senyor, tant si és innocent com si no és, d'entrada ja està marcat. I és possible que, bueno, doncs, la confiança que li tenia depositada la gent en general serà la mateixa després d'això. Jo, encara que sigui innocent, jo crec que no. Aquesta és una mica el que em refereixo. És a dir, la marca que et posin ja està feta, tant si és bona com si és dolenta, però si és dolenta, malauradament doncs té unes o sigui, uns resultats que no són els que haurien de ser. Aquesta persona socialment està marcada, això és
sí,
el que em refereixo.
No, això passa amb totes les feines, eh? Vull dir, amb qualsevol feina que puguis fer malament o que doncs estàs marcat, un cop és públic el que has fet. El tema o el problema és tornar-te a rehabilitar després si realment ets vàlid davant d'aquesta feina, no? No quedis marcat ja per sempre, no? Siguis clar. Culpable o no,
Efectivament, el dret també de les persones a poder oferir aquest servei, en aquest cas, doncs un polític que malgrat
tot... Ha fet una cosa malament,
exacte,
però després pot fer-ho bé.
Pot tornar a demanar la confiança dels electors o fer-ho bé o el que sigui. Bé, avui a la tertúlia estem a punt d'arribar a 3:15 del matí, ens acompanyen l'oftalmòleg Joan Carles Reiteri i l'economista Josep Maria Grau. a banda del cas Mercuri, hem de parlar avui de l'escenari postelectoral. Avui fa tot just una setmana estàvem en plena ressaca i sembla que es va confirmant la possibilitat que governi Artur Mas en minoria, un govern de Convergència i Unió amb un suport estable d'Esquerra, però amb altres portes obertes, portes que s'han dibuixat en diferents sentits. D'una banda, el Fred Bosch ha dit que el PSC no té la porta tancada i arran de l'última reunió del Consell Nacional d'Unió Democràtica semblava que també Duran Lleida apostava per refer els ponts amb el PP. Tot això ho ha aclarit després en un tuit dient que la prioritat és Esquerra i el PSC, però vaja... Aquí tenim un escenari que on hi ha quatre partits implicats, es poden formar una majoria tres o a quatre.
Bé, el poble de Catalunya, al seu moment, jo crec que va ser molt clar, és a dir, que el que d'alguna banda doncs, pretenia el president Mas de ser el líder absolut per liderar aquest projecte, doncs el poble el que li ha dit és que tot sol no ho pot fer ni ho ha de fer. Ara, d'altra banda, també ha quedat molt clar que el dret a decidir doncs, és majoria gran i, per tant, que el que vol el poble és això. Jo penso que personalment veig que realment el que ha de fer Convergència, si vol ser conseqüent, és efectivament pactar amb Esquerra, de la manera que sigui, d'Esquerra Republicana, de la manera que sigui, perquè és el segon partit, i potser sigui amb el PSC, que tampoc està tan allunyat, però jo penso que si féssim un anàlisi dels vots, la pèrdua de vots de Convergència ha anat directament a Esquerra, el qual vol dir que aquí es poden fer molts anàlisis, però en realitat aquí el que ha passat és que ha pogut més el dret a decidir i el dubte que d'alguna manera podien tindre els votants de Convergència si després de les eleccions justament Convergència i Unió seguiria endavant amb el projecte o no. I per tant, i clar, allà després també solten aquests dubtes de que si dins de la mateixa coalició Duran Lleida estan ja, diguem, posant en dubte alguna cosa, encara que després hagi doncs, dit que no era així, que era molt clar aquells que havien de pactar amb Esquerra, doncs aquests petits dubtes salten, fan que l'opinió pública en general, vull dir, els votants en particular, doncs saltin aquests dubtes, i per això jo penso que el resultat que hi ha hagut és aquest, i de totes maneres a mi em fa l'efecte que és molt positiu, és a dir, d'una banda el dret a decidir està clar que ha sigut majoria, que per tant és un manament que dona al poble i al govern perquè tirin endavant aquest fet. Clar que teníem el tema del retallar, és que això també ha pogut tenir les seves conseqüències, que evidentment la crisi és la primera cosa que s'ha de solucionar, però pel que fa als pactes de govern, jo entenc que efectivament l'obligació de Convergència és primer lloc de totes amb Esquerra Republicana, i a partir d'aquí es veurà a veure què passa.
Uh-huh. El senyor Reiter, i vostè què en pensa? Sí, aquí hi ha diverses anàlisis possibles, suposo.
Jo penso que bueno, l'anàlisi que faig, i que crec que és el més evident, és que Convergència i el senyor Mas han fet un mal negoci. Un mal negoci perquè han pensat primer amb el seu i amb el seu partit que amb la ciutadania. Tenim un govern molt més feble que abans a Catalunya. Tenim una inestabilitat que repercutirà en els mercats internacionals i en les inversions a Catalunya des de fora. I és un mal negoci. O sigui, realment no estem millor ara que abans de les eleccions. Estem pitjor. Uh-huh. Això és independentment del color que tinguis o del que t'agradi o no, no? Per què? Perquè va posar una tessitura que jo crec que no tocava ara. Davant d'aquesta crisi tan gran que tenim, doncs hi ha altres prioritats, no?
Potser a nivell estratègic i polític li ha sortit malament.
Perquè la gent està preocupada doncs, per arribar a fi de mes, no?
Per veure, a nivell de partit, estic d'acord amb el que esteu dient, a nivell de partit sí, però a nivell de país jo no veig que sigui tan problemàtica la qüestió. És a dir, a veure, tal vegada, han dit en castellà no hi mal que provient no venga, de vegades, doncs, el president Mas com personalment, evidentment que això li representa, li ha representat un fracàs, entre cometes, però jo penso que encara pot tindre més força el fet de que hagi de compartir aquestes responsabilitats que, d'alguna manera, podien caure. Dit d'una altra manera, per exemple, el tema de les retallades, que, evidentment, degut a la crisi, estan obligats perquè, doncs, així ho manen, i diguem-ho així ho manen des de Brussel·les, que si entréssim en el tema aquest econòmic, doncs, hi hauria estona per parlar d'on ven les conseqüències. que això hi hagi una balança, que en aquest cas és Esquerra Republicana, de que faci aquest contrapès a les polítiques de retallades, que evidentment són les que de veritat doncs, preocupen a la ciutadania, jo penso que pot ser positiu. És a dir, buscar aquest terme mig, que no és fàcil, però buscar aquest terme mig entre un tret a decidir i el tema de retallades, jo penso que aquest equilibri pot donar molta sortida a realitat dins de Catalunya. Això no vol dir que de cara al govern de la nació, com el cas de Rajoy, etc., que veguin Esquerra com el dimoni, doncs ja s'ha vist des de sempre. Però jo penso que a nivell de país, a nivell de Catalunya, jo ho considero que fins i tot pot ser positiu.
Senyor Reiteri, vostè parlava també del contrast entre la preocupació de la gent i el tema del dret a decidir.
Sí, realment i que... Bé, de que s'impliquin... És que els altres partits no s'implicaran amb les retallades. El criticaran. El deixaran sol i sí...
Els altres partits vol dir Esquerra,
el PSC... Clar, és que és molt fàcil ara la situació d'aquests altres partits. I el que ho té molt complicat és Convergència, no? Perquè realment es n'hi ha cremant amb coses que no li queda més remei de fer i per tant, no hi trobarà cap rèdit o cap benefici per ell mateix, no? Llavors... Bé, no sé, jo crec que segueixo pensant que és un mal negoci, però no sols pel partit, per Convergència, sinó també per Catalunya, no? Perquè, escolti, estem en un mercat europeu, no estem en un mercat espanyol únicament.
Aquí està,
i des d'Europa i des dels estrangers es veu inestabilitat. Es veu, la gent no inverteix aquí, la gent es prefereix invertir en altres llocs on políticament hi ha més estabilitat, i amb això et podria donar molts exemples.
Sí, però és que, a veure, per exemple, jo torno al mateix, és a dir, a veure, el tema de les retallades no ve donat perquè les vulgui fer el senyor Mas o el senyor Rajoy, és que li venen imposades des d'Europa. Per tant, tant d'Esquerra com el partit que sigui, és que no li toca més remei que acceptar, entre cometes, si no una totalitat, sinó una part. A veure, no sé, si ahir, per exemple, jo estava llegint en La Vanguardia de que la problemàtica que tenen avui dia, que s'està ja posant damunt de taula, l'equilibri que s'està buscant a Europa per part de la senyora Merkel, que ja ha deixat estar una miqueta de banda doncs el recolzament de França, i estan ja pactant amb els anglesos. Veurem com acaba tota aquesta història, perquè no tot està tan clar. És a dir, que les retallades de Merkel o la política de Merkel, que en definitiva el que està fent és defensar la seva banca, que aquest és el gran problema, la seva banca, amb la qual doncs Anglaterra no hi està d'acord, vol dir que aquí s'establirà... Jo penso que els propers mesos són de molta expectativa en quant a veure què passa, perquè es troben amb la incongruència de que Anglaterra els està presentant un referèndum per veure qui vol seguir Europa i qui no vol seguir Europa. Tot això és un tema que marcarà moltíssim, i la senyora Merkel, encara que vulgui, tampoc ho té tan clar i tampoc ho té tan fàcil. La prova l'entenim que el Fons Monetari Internacional ja no està tan d'acord amb les polítiques que estan portant fins ara el Fons Monetari Europeu, vull dir, diguéssim, la banca europea, que tot ho basaven en les retallades, i s'estan veient que, com que això no té sortida, que de veritat no poden ofegar més l'economia tal com estàvem fent fins ara, això els obligarà a fer canvis. Per tant, jo sóc optimista en el sentit de que d'aquí uns mesos probablement el que ara ens sembla que no té cap solució ni cap remei, probablement serviria una llum amb respecte a mesures per ajudar justament al creixement, que és el que s'ha de fer en definitiva si volem sortir de la crisi.
No, espero que Josep Maria tingui raó.
Tant de bo pel bé de tots,
sí,
no?
Sí. I del que són aquest optimisme s'impregni la societat i tirem endavant, ojalà sigui així com dius, no?
I del que és el diàleg amb el govern espanyol, amb el conjunt d'Espanya i la possibilitat de convocar aquesta consulta prèviament dialogada. Ahir Mariano Rajoy deia que està disposat a parlar de tot en el marc espanyol, deia. Clar, això ja sabem què comporta per al govern espanyol.
Aquesta és la doble, diguéssim, el doble, no sé com dir-ho ara la paraula, no em surt, és a dir, és una miqueta el doble joc, per entendre's, és a dir, d'una banda, la realitat, que és la que marca el que marqui, i d'altra banda, és el que es vol fer. A veure, el que no pot ser de cap de les maneres, a veure, per més que es vulguin ara tornar a fer ponts, si d'alguna manera es volen fer entre Convergència i el PP, és que es van trencar molt, malauradament molt fort amb el tema de les eleccions. Això mai tornarà a ser el que podia haver sigut. I això no vol dir que no puguin tornar, però serà molt difícil. que estem d'acord de que el govern central, si hi ha Esquerra pel mig, doncs posarà més pegues que la tal vegada que si no hi fos. Jo penso que això, el que el comandés són els fets, i torno a dir el mateix, dic, no depèn solament de Madrid. Com que no depèn solament de Madrid, probablement les enteses hi hauran de ser-hi. L'ideal per mi, l'ideal forés que hi hagués un acord amb tots els partits catalans, és a dir, amb Esquerra, amb PSD i fins i tot el PP, no, per què no? És a dir, inclús amb els minoritaris, dic, a l'altura que tenim, si realment volguéssim doncs, solucionar la crisi, jo entenc que haurien de ser un acord amb tots els partits, però com que això és gairebé impossible, és quasi una utopia, doncs evidentment què s'haurà de fer? Probablement un pacte Esquerra-PSD, tornem a entrar un altre tripartit, tal vegada, però potser és necessari.
Doncs avui a la tertúlia ens han acompanyat l'economista Josep Maria Grau i l'oftalmòleg Joan Carles Reiteri. Encara sobre el diàleg amb Madrid, alguna cosa més?
Sí, no, jo crec que el diàleg sí que hi haurà, perquè entre els dos governs hi ha d'haver diàleg, sigui del color que sigui, i una cosa són les eleccions, que tothom pues, se'n va una mica de ratlla, i una altra cosa doncs, és el govern mateix del país. Per tant, hi haurà diàleg i hi haurà acords i no en tinc cap dubte. O sigui, no. I, clar, diu, els ponts s'han trencat, sí, però és que, clar, el que no pot fer el govern central és admetre doncs, propostes que van contra la Constitució. I, escolti, és que no li quedava més remei que dir que no. A veure si m'entén.
Bé, però en tot cas, també hi ha marge per al diàleg.
Això sí, que diàleg tot el que vulguis. Però,
perquè si ens tanquem amb les lleis només, bé, és el gran dilema no, que tenim a partir d'ara. Senyors, m'agradaria que comentessin alguna cosa, si poden, sobre aquesta reunió avui de l'Eurogrup, dels ministres d'Economia de la zona euro, que donaran llum verda als 37.000 milions d'euros d'ajuda a la banca espanyola. És el famós rescat bancari del qual parlàvem ara ja fa uns quants mesos. Sí. Aquell rescat que no volia dir amb aquestes paraules el govern espanyol.
Sí, bé, a veure, aquí sí que realment, doncs, és bastant lamentable, però el fet de que hi sigui està bé, no? Està bé que finalment es doni llum verda amb aquests diners, però el problema és que aquests diners a on van a parar? Van a parar a la banca i van a parar a les banques que estan precisament en fallida. El més lamentable és això, perquè d'aquesta part de diners és que realment n'arribarà algun a l'empresariat, a la societat. Aquí està el gran dilema. I és bastant lamentable de que aquests diners vagin destinats al rescat de bancs en situació de fallida, com dia, quan són els que realment ells mateixos han creat la situació amb moltes vegades. No? És molt fort i molt lamentable, però malauradament no està que més remei, perquè a veure, el que és... Jo sempre dic el mateix. El que és molt lamentable és que la banca europea resulta que no pot deixar diners directament a un país. Els ha de deixar a la banca privada perquè aquesta banca privada després la deixi als governants. I aquí hi ha un diferencial d'interès que no se'n parla mai, que és absolutament immoral. És a dir, el Banc Central deixa diners al 0,75 o 1%, ni arriba, i en canvi la banca deixa els diners al govern el 5, el 6, o amb el que s'escau, o el que marquen les famoses agències de valoració de riscos, que és un altre dels muntatges que malauradament s'han de suportar i aguantar, que no tenen cap sentit i jo diria que ratllen a l'immoralitat de totes.
Sí, i això mateix ho paga, ho paguem entre tots, ho paguen els impostos, no? O sigui que
sí,
és un negoci assegurat per part de la banca, sí, perquè té un client molt fort, que és l'Estat, que necessita molts diners. Per tant, sí, jo estic d'acord amb el Josep Maria que realment és una... Bueno, és un peix que es mossega la cua, no? Vull dir, s'ha de trencar aquest cercle d'alguna forma, no? Penso que està mal muntat, no? Perquè realment quan vas al banc i t'ofereix pues, aquests plaços i aquestes inversions, pues, amb bonus d'això, amb bonus de la Generalitat i tal, pues, clar, ells paguen un interès molt més baix del que et deixen a tu. És a dir, és una forma de guanyar diners amb un risc molt poquet, no? Perquè és el risc de l'Estat, no?
Sí, per això deia que abans amb la raó de l'altra vegada quan he dit que el Fons Monetari Internacional directe o indirectament tindria la seva intervenció, perquè clar, el Fons Monetari Internacional té potser més efectes més directes al que és Amèrica, i Amèrica evidentment tot i que van sortir la crisi va sortir d'allà, doncs totes les mesures que han fet clar que han fet mesures restrictives per a la vegada, han creat una sèrie de mesures perquè a la vegada l'economia pogués créixer. El que ara aquí s'està establint de la banca dolenta, doncs allí ho van fer des de bon principi i estan aplicant unes amortitzacions. Aquí ara es diu que es farà, però a veure, també és una altra vegada el mateix, és a dir, aquesta banca, resulta que tot el que era el tema d'hipoteques falses, diuen el banc aquest les té que assumir. Molt bé. I a partir d'aquí, qui intervé amb tot això? Qui comprarà tot això? Si estem treballant sobre una falsedat total i absoluta, estem treballant sobre paper mullat. Per tant, a veure, el Fons Monetari Internacional, que en definitiva potser és el que marca més el camí, alguna cosa haurà de fer de cara també a Europa perquè les coses es facin d'una altra manera, com estan fent ara.
Sí, no, efectivament, però també hi ha molta gent, molts petits inversors implicats en aquestes banques fallides, que aquest rescat penso que els ajudarà almenys a recuperar alguna cosa del capital que havien invertit. No?
També ho en deixem part. Aquí. En part, exacte. La qüestió és que el tema social potser li falta. Sí. Gràcies, senyor Josep Maria Grau, des de la Seu d'Urgell, des de Ràdio Principat i també a l'oftalmòleg Joan Carles Reiteri. Fins la propera, tots dos. Bon dia.
Adéu, bon dia a tothom.
Acabem dient-vos que Ràdio Estel té el sorteig en marxa d'una entrada doble. És una promoció que tenim per a l'espectacle El Trencanous, que és aquest dijous a les 6 de la tarda al Teatre L'Atlàntida de Vic. Si voleu entrar en el sorteig d'aquesta entrada doble, l'únic que heu de fer és entrar al web radioestel.cat i omplir-nos les vostres dades. Radioestel.cat, una entrada doble per a l'espectacle El Trencanous al Teatre L'Atlàntida de Vic. Aquest dijous a les 6 de la tarda, dimecres, farem el sorteig. Ara, quan passa mig minut de les 9, els titulars amb el Gerard Carrión, després el comentari de Josep Miró i Ardèvol, i després parlarem de Nuestros Pequeños Hermanos, que ens donarà l'última hora sobre la situació d'Haití gairebé 2 anys després del terratrèmol.
Són les 9 del matí.
Hola, bon dia. El president en funcions, Artur Mas, compareix avui davant de la Diputació Permanent del Parlament per explicar les raons que van portar la Generalitat a acollir-se al Fons de Liquiditat Autonòmica i quins plantejaments i quins condicionants tindrà això. En total, la Generalitat va estimar que per pagar les factures pendents que tenia acumulades en diversos fronts, com per exemple les farmàcies, necessitava demanar al Fons de Liquiditat 5.370 milions d'euros. Els ministres d'Economia de la zona euro aprovaran avui el paquet de 37.000 milions d'euros per salvar les entitats que són en mans de l'Estat, Bankia, Catalunya Caixa, Nova Caixa, Galícia i el Banc de València, que passarà a CaixaBank. Per tercer dia consecutiu, els jutjats de Sabadell van interrogar ahir els presumptes implicats en la suposada trama de corrupció urbanística i tràfic d'influències a Sabadell. L'alcalde, Manuel Bustos, imputat per un delicte contra l'administració pública, va negar davant del jutge tots els delictes que se li imputen en relació a l'operació Mercuri. Mentre els jutjats es personava l'alcalde a la plaça de l'Ajuntament, es van concentrar unes 300 persones en contra de Bustos. El líder d'Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, ha afirmat en el seu compte de Twitter que Unió no planteja altre pacte que amb Esquerra o el PSC, matisant així les paraules del president del Consell Nacional Demòcrata Cristià, Ramon Espadaler, que dissabte, recordem, va afirmar que el resultat electoral amb un Parlament tan segmentat és una oportunitat per refer ponts amb totes les forces, incloent-hi el PP. I de la plana internacional, almenys 20 membres de les FARC han mort després d'un bombardeig de l'exèrcit colombià sobre un dels campaments de la guerrilla. L'atac va tenir lloc a la nit del dissabte al sud-oest del país, a prop de la frontera amb l'Equador. I quan passen 3 minuts i mig de les 9, ens interessem per saber si hi ha alguna incidència als transports metropolitans a l'àrea de Barcelona. Connectem amb Transmet. Jordi Penya, bon dia.
Hola, bon dia. En aquests moments, a partir dels usuaris dels autobusos de la companyia Hispano-Igualadina, que a causa de la vaga convocada durant tot el dia d'avui, els serveis mínims decretats estableixen un 50% del servei fins a 9:45 del matí i entre les 5 i les 9 del vespre. Per saber els horaris concrets, podeu consultar la web de l'empresa www.igualadina.com. Normalitat a la resta de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, no hi ha cap mena d'incidència, així ho indiquen els diferents operadors. És tot de moment des del Transmet. Bon dia.
Gràcies, Jordi. Ens actualitzem a les 10. Fins ara.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
El comentari de l'actualitat avui ens arriba, com cada dilluns, de la mà de Josep Miró i Ardèvol, president de Cristians i membre del Pontifici Consell per als Laics. Senyor Miró i Ardèvol, bon dia, endavant.
Bon dia. Avui voldria fer una breu reflexió sobre la vaga. És a dir, sobre el dret inalienable dels treballadors per defensar-se, al igual que ho és el dret a associar-se en forma de sindicats. Però aquest dret, com tots, no pot ser il·limitat, sobretot quan deliberadament és utilitzat per perjudicar els altres treballadors. Hi ha sectors sindicals que, per l'activitat que desenvolupen, tenen una posició estratègica, el que en diríem una posició de domini, i aconsegueixen segrestar a la resta dels ciutadans o una gran majoria. Qui no recorda avui aquelles vagues de pilots que tant van ser criticades? Però ells no són els únics. Ara, el personal de terra d'Ibèria ha anunciat que farà vaga els dies previs a Nadal. Amargaran la vida a moltes famílies que en aquestes festes volen aprofitar l'ocasió per reunir-se. També són censurables les vagues que venen reiterant els treballadors de transports metropolitans de Barcelona o aquelles altres que de tant en tant, i és un tant en tant molt freqüent, fan els treballadors de Renfe. Si ens hi fixem, veurem que la coincidència és sempre la mateixa. Transports, un sector que domina el funcionament global, i un perfil de treballador que és quasi un funcionari que percep sous que són clarament superiors a la mitjana. Els metges no acostumen a fer vaga. El cos d'infermeria tampoc. La Guàrdia Urbana tampoc. Doncs bé, hi ha alguns sectors que tenen responsabilitats públiques que si no són igual i tenen molts punts de contactes. I el de transports és un d'ells. I aquests sectors, si els propis membres que els composen no tenen la responsabilitat, la consciència cívica suficient per intentar lligar el seu legítim dret a protesta amb el respecte als altres treballadors, tindrien de tenir una regulació especial, perquè la defensa dels seus drets no pot passar mai per malbaratar la vida de milions de persones. Que tingueu una bona setmana.
Ràdio Estel.
El fet d'estar sense treball durant molt de temps o la dependència prolongada de l'assistència pública o privada mina la llibertat i la creativitat de la persona i les seves relacions familiars i socials, amb greus danys en el pla psicològic i espiritual. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Avança't al Nadal amb les supernotícies d'Hipercor.
Emporta't un ordinador portàtil HP Pavilion G6 2263 SS d'última generació per només 499 euros a la península.
A més de regal el ratolí HP X1000.
I recorda que Hipercor financen sense interessos totes les compres que facis amb la targeta del Corte Inglés.
Continuen les bones notícies a Hipercor.
Ho tinc tot? Esquí, jaqueta, ulleres i el meu forfet a tota neu.
Aquest hivern amb el forfet a tota neu, esquí amb tarifa plana a La Molina, Vall de Núria, Vallter 2000, Espot, Portainé i Tavascan a un preu increïble. Més de 150 quilòmetres de pistes i un munt d'avantatges. Si ho vols tot, esquí amb el forfet a tota neu.
No es pot demanar més.
Grup FGC. La neu més nostra.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
L'altra cara del dia.
Nuestros Pequeños Hermanos és una organització no governamental que treballa per a l'Amèrica Llatina des de fa mig segle a partir de l'experiència d'un nen que va ser arrestat per haver robat la caixa d'almoines d'una parròquia a Cuernavaca, a Mèxic. A partir d'aquell moment, un jove sacerdot dels Estats Units, William Wasson, no va estar disposat, o millor dit, es va mostrar plenament disposat a renunciar a presentar càrrecs contra aquell jove. Aquests problemes de delictes comuns a l'Amèrica Llatina sovint destapen una problemàtica molt més gran, i és la de l'abandonament dels nens. Per això aquesta ONG té aquest nom, Nuestros Pequeños Hermanos, amb moltes persones, en la majoria dels casos vinculades a l'Església o entitats d'inspiració cristiana, estan ajudant des d'Espanya i, en molts casos, a l'Amèrica Llatina mateix. Avui volem conèixer l'experiència de quatre dones, noies i dones, que han estat en un grup a Haití ara fa poc. Haití, com segurament recordareu, amics oients, és un país que al gener de l'any 2010 va patir un terrible terratrèmol que afegia aquell terrible drama a una qüestió que no passa inadvertida, i és que és el país més pobre de l'Amèrica Llatina i que arrossegava unes condicions de vida realment inhumanes. D'aquesta experiència d'Haití i de la vida i la proposta d'ajuda que fa Nuestros Pequeños Hermanos parlem durant els propers minuts. I ho fem amb conversa amb Belena López Gil, que és col·laboradora, coordinadora de projectes de Nuestros Pequeños Hermanos. Helena López Gil, bon dia.
Hola, bon dia.
També ens acompanya Marisa García, que és mare de tres fills, el petit adoptat haitià, i també col·laboradora de Nuestros Pequeños Hermanos. Marisa García, bon dia.
Hola, bon dia.
Saludem d'altra banda Carmen, que és col·laboradora i mare de quatre fills. Carmen, bon dia també. Carmen, què més, perdona?
Camps.
Carmen Camps, sí. Carmen Camps és col·laboradora també i mare de quatre fills. L'última haitià, oi que sí? Bon
sí,
dia.
Benvinguda. Bon dia.
Com estem?
Molt bé.
I finalment saludem Pilar Soler, que és farmacèutica i també col·laboradora de Nuestros Pequeños Hermanos. Pilar Soler, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, els començo a preguntar i ho faig referint-me a l'experiència ara fa poques setmanes d'un viatge a Haití on vostès han conegut la realitat d'aquell país. Si vol començar Helena López, per exemple, què heu trobat a Haití? Com ha estat aquesta experiència?
Doncs, a veure, jo ja portava 2 anys treballant per Haití des de Barcelona, perquè jo treballo en projectes d'Haití exclusivament, i realment sabia d'estadístiques de mortalitat infantil, sabia d'estadístiques de nens desnutrits i de molta enfermetat, tant la sida com tuberculosi, moltíssimes coses. Però una cosa és saber-ho i una altra cosa és veure les famílies, veure el patiment en la cara dels infants. I realment el que jo he vist a Haití durant aquesta setmana no esperava haver-ho vist mai a la meva vida. M'he quedat absolutament tocada, impactada, desolada, i realment demano que la gent s'hi fixi en un país que està oblidat de la... és que ho sento perquè estic molt, molt emocionada quan parlo d'Haití. Encara em toca molt.
Pot posar un exemple d'imatges que hagi vist en aquesta experiència, en aquest viatge?
Doncs jo em quedo amb la cara de les mares, perquè els nens sempre són nens i dintre de tot el patiment tenen una força impressionant per superar pues, la seva pròpia enfermedad, no tant a nivell físic, sinó per superar-la a nivell emocional, i encara veus nens que estan molt malament de salut, però estan amb somriures a les cares, però les mares que cuiden d'aquests nens als hospitals, que dormen sota els llits d'on estan els infants, doncs saben que aquests nens en alguns casos tenen enfermedades terminals i és molt difícil que aquestes mares puguin tornar a somriure. I malgrat tot, doncs tenen l'esperança als ulls, però és molt impactant veure com aquestes mares són capaces de suportar aquest dolor d'aquests nens.
Més coses del que vostès han anat trobant. Per exemple, Carmen Camps.
Per mi va ser molt impactant. Nosaltres estàvem dintre de l'hospital, d'un dels hospitals que té NPH a les afores de Puerto Príncipe, i va ser molt, molt impactant, i és una altra manera de mirar pues, la mort, potser. La sala on estaven els nens abandonats, no? Nens que, bueno, pues que les mares no poden cuidar, o les famílies les deixen a les portes de l'hospital, i hi ha una sala exclusivament d'aquests nens, pues, amb malalties molt greus, malformacions, i el poder estar allà una estona i abraçar-los, agafar-los, cantar, acariciar... Jo em quedo amb això, no? Amb la dignitat i l'amor de 10 minuts amb aquests nens, no? Que no ho tindran mai, ho trobaran a NPH quan siguin més grans i puguin sortir d'allà, no? Però en aquells instants.
Pilar, Marisa...
Bueno, jo crec que tots ens ha impactat i ens ha canviat una mica la manera de ser i la manera de pensar després d'aquest viatge. El veure que aquests nens... que amb nostres pequeños hermanos canvia la vida d'uns nens totalment abandonats, perquè, per exemple, hi ha una zona especial, bueno, han agafat tot una mena de... que han organitzat el Padre Ric amb antics containers, els hi ha fet cases perquè puguin els nens que són orfes del terratrèmol, i els hi ha fet unes casetes en allà, en un lloc de nostres pequeños hermanos, i els veus que allà que somriuen i que els ha acollit i que han sortit d'aquella misèria, doncs això també impacta molt. Impacta perquè és un nivell de pobresa tan gran que és realment inexplicable. Dius, és que com pot ser que hi hagi? Perquè ho has vist, és el que deia l'Helena, ho has vist, t'ho ensenyen, les fotografies, t'ho ensenyen, però quan ho vius toca tant que... Llavors veus que nostres pequeños hermanos fa tant i són tan... No sé, aquests nens els agafen de tota mena, és el que deia ella, nens que deficients, i els acompanya fins que tenen 21 anys, i això és molt important, perquè llavors surten ja persones que tenen una vida pues, plena i que ja poden, que ja poden estar i conviure com a persones, amb dignitat.
Aquests nens i nenes tenen com la mà de Déu, no?, en nostres pequeños hermanos.
Sí, bastant, ho hem notat molt, sí, realment.
Marisa, alguna cosa que cregui que es pot afegir?
Jo pues, recolzo tot el que han dit aquestes grans companyeres de viatge. Crec totalment en la feina i en la tasca que està fent nostres pequeños hermanos a Haití i a la resta de països de Sud-amèrica. Hi ha herois silenciosos que estan ahí posant tot el seu cor i tota la seva força per treballar al costat dels nens i del poble haitià, perquè per mi una de les coses que més m'ha agradat de NPH és que respecta moltíssim el que és la identitat, és a dir, respecta el com construir, respecta la societat que tenen ells, que això moltes vegades és molt difícil des d'aquí, des d'Europa i des d'on visquem nosaltres, que és una altra realitat molt diferent, al veure que ells tenen també pues, les seves costums, les seves formes d'actuar i de viure. I el que més important per mi és que d'alguna manera el meu vincle personal i familiar és que tenim un nen d'haitià, i sense cap tipus de dubte crec que és una de les millors coses que hem fet per la nostra família, per aquest nen i per donar-li una oportunitat per tindre pues, un futur, i que el meu somni és que algun dia pugui tornar a Haití per estar dintre de, bueno, de lo que podria ser millorar el seu poble.
és molt complicat.
El vau adoptar després del terratrèmol? El
teníem amb acollida, teníem acollida abans del terratrèmol, i és un nen que quan va entrar ja vam dir... La vam agafar amb 7 anys. Uh-huh. Estava un orfenat amb 7 anys. I bueno, i ha sigut un camí molt dur, perquè els meus fills, o sigui, l'adaptació i tot el que representa agafar un nen amb 7 anys, ha sigut un camí molt dur, però segur que, bueno, estic segura que és el millor que hem pogut fer com a família i com a persones.
Recordem que el terratrèmol d'Haití del gener de l'any 2010 va provocar 300.000 morts i una epidèmia de còlera que ha matat ja en tot aquest temps des d'aleshores més de 7.600 persones. Hi ha hagut donacions, accions caritatives, humanitàries, molta feina de Nuestros Pequeños Hermanos, entitat de la qual estem parlant avui, però també de moltes altres realitats socials i també ajuts oficials, ajuts de governs. Els vull preguntar sobre el panorama general que han trobat. Van ser vostès a Porto Prens, en altres ciutats d'Haití, com es viu al carrer? Hi ha certa normalitat? Ja s'ha aconseguit aquesta normalitat que deixi enrere les duríssimes imatges que vam tenir ara fa més de 2 anys, gairebé 3 ja?
Doncs la gent que va estar fa 2 anys i que ha viatjat ara, doncs sí que diuen que ha millorat, però clar, els que no vam estar fa 2 anys ho hem trobat tot derrumbat. La catedral encara està en runes. No hi ha cap edifici gran, l'ambaixada, etc. Tot està absolutament en runes.
Edificis grans no s'han reconstruït encara.
No s'han reconstruït, i petits no, perquè és que no hi ha edificis petits, hi ha xaboles. Realment, uh-huh. Les xaboles d'Uralita continuen estant, i també hi ha molta gent en campaments encara. Hi ha com unes 200.000 persones que viuen en campaments. El que passa que sí que estan amagats els campaments.
I no hi ha diners, però llavors els ajuts que s'envien allà, bé, són per necessitats bàsiques, no?, de primer nivell.
De fet, els ajuts
d'emergència
oficials no han arribat. Els governs que s'havien compromès a donar diners, al final no han donat aquests diners perquè no se'n refien de l'acció que es farà amb aquests diners. I tot el que ha arribat a nivell econòmic ha estat per part de fundacions i d'ONGs, amb la qual cosa no hi ha ni per començar.
Gràcies, Helena, per aquesta informació molt, molt interessant. Algun comentari més sobre el que heu trobat a Haití? Es podia anar pels carrers, potser millor que fa 2 anys, però vaja...
No, realment, no es,
realment no es podia.
No es pot anar pel carrer. Almenys no es deixaven anar pel carrer. Clar. Nosaltres ens hem sentit tranquil·les, però sempre anàvem protegits.
Clar, clar.
Sols no podem anar.
Amb un viatge preparat i organitzat, clar.
Sí, però sempre anàvem acompanyats amb gent d'allà, dels diferents barris, i gent d'anys de NPH que coneixen, que viuen en la comunitat, i ens acompanyaven i no ens deixaven separar d'ells perquè era perillós. No ens hem sentit en perill, però era perillós, perquè quan entres en aquells barris és algo frapant, realment frapant, perquè no hi ha cap mena de res.
És la pobresa que genera desordre i que genera de vegades violència, també.
Moltes, sí, es veu que sí. Nosaltres no la vam veure, esclar. Però les xaboles aquelles són de ferro, sense portes, sense finestres, sense res, petitíssimes. Vam entrar en una i és algo esgarrifós, perquè viuen en unes condicions increïbles, 2 o 3 metres per 2 metres, i potser viuen 8 o 10 persones, i aquella dona volguent ens acomodar a casa seva, pobreta. Després vam estar en una altra, que és una casa que ha edificat amb la comunitat, a les Nuestros Pequeños Hermanos, i la senyora aquella ja ens ho ensenyava amb una alegria, amb una altra cara, perquè tenia una dignitat, i total és una caseta de 2 habitacions, però era una casa, i se sentia, ens ho va ensenyar com si tingués un palau. I això vol dir que la dignitat, pues, ajuda les persones molt. I això, per això volem emplaçar la gent que ajudi, que val la pena.
Avui, Carmen Camps, Pilar Soler, que acabem d'escoltar, Marisa García i Helena López Gil, vinculades totes quatre a Nuestros Pequeños Hermanos, ens estan explicant el seu testimoni recent de viatge a Haití amb molta emoció, i volem transmetre-ho també als oients, perquè em sembla important sentir la vostra veu com a persones que heu estat en un país del qual només ens arriben estímuls petits a través dels mitjans, de les imatges, i que veiem també com una realitat llunyana de nosaltres, no? Bé, no sé si hi ha algun signe d'esperança que es pugui donar, Helena, o Marisa, o Carmen.
Jo penso, sí, que l'esperança està amb la fundació que jo he conegut, no? Segur que hi ha d'altres, però Nuestros Pequeños Hermanos el que dona és esperança a tenir un futur digne, no? A poder, pues, créixer en una escola, amb educació, que és el bàsic, no?, perquè algun dia, pues, aquests nens puguin ser, pues, persones formades i dignes. amb molt de carinyo, amb jocs, amb dignitat. O sigui, NPH dona dignitat a aquests nens i nenes. I també penso que els professionals i voluntaris que estan treballant amb ells. Jo només vull recordar la part de quan vam anar a un dels hospitals, no?, de nens deficients. Jo he treballat com a voluntària en centres de deficients i jo veure l'entrega dels professors d'allà i dels mitjans que té NPH amb el poc que recull allà, no ho he trobat aquí a Barcelona. I pues, l'esperança és aquesta, nuestros pequeños hermanos i altres fundacions que suposo que hi haurà com aquesta al poble d'Haití, no?
Uh-huh. I tant, ho sabem, i l'acció també de Càritas Internacional i Càritas Haití. Marisa?
Bueno, jo només afegir el que diu la Carmen, que estic bueno, totalment amb el que acaba d'expressar, és que Nuestros Pequeños Hermanos recolza a la població que al final tindrà un futur. I llavors, donant-li estima, donant-li el seu mínim benestar i sobretot recolzant en la part dels estudis, que és el que farà sortir a un país com Haití, que bueno, el meu sentiment és d'un dolor quan veus un país com Haití i la resta del món no està en les mateixes condicions, pues crec que el recolzament que poden donar, sobretot per tota la part dels nens i que puguin accedir a la universitat i puguin tindre ahir, pues, construir el futur del seu país és el més important i confio plenament en això. Mm-hmm.
Nuestros Pequeños Hermanos és una fundació que treballa per Haití i també per altres països de l'Amèrica Llatina, Honduras, Guatemala, suposo que podrien sortir aquí, Centroamèrica, sí, i Sud-Amèrica, sí, sí, diversos països.
El Salvador,
Mèxic.
Nicaragua.
Nicaragua també, molt bé, molt bé. Us ho sabeu molt bé. Sí, República Dominicana també, on també hi ha moltes necessitats. Avui sí. Hem parlat sobretot d'Haití, però vaja...
Bolívia, Perú...
Molt bé, doncs gràcies.
Aquí passa que ningú està tan malament com Haití.
Efectivament, sí. Sí, potser sobretot a Elena López Gil, coordinadora de projectes de Nuestros Pequeños Hermanos, li vull preguntar, d'una banda, si teniu previst impulsar aquí a Catalunya alguna acció a favor de Haití, com heu fet aquests dos anys, o algun concert o algun acte solidari, i d'altra banda també que ens doneu els contactes per a aquelles persones que puguin estar interessades a ajudar Nuestros Pequeños Hermanos amb un donatiu o demanant l'apadrinament d'un nen, que també és possible, o recolzant un projecte o fent-se voluntaris, no? Hi ha moltes maneres d'ajudar.
Sí, nosaltres anem fent moltes accions de recaudació de fons. L'altre dia, el diumenge, va actuar el Màgic Andreu, en benefici dels nens del càncer a Haití, que acull Nuestros Pequeños Hermanos, i fem concerts gospel, fem festes i diferents activitats de recaudació. Però el que més interessa, sobretot, és que la gent es comprometi amb una regularitat d'ingressos, i això es pot fer gràcies als apadrinaments. I, per una altra banda, tens un contacte amb aquests nens, i com tu saps, Pilar, pots anar-lo a veure quan vols, sí. A part de que...
Pilar té un nen apadrinat, sí. També, sí.
Sí. I, bueno, la fundació, per tothom que vulgui conèixer, té la pàgina web de 3W.nph.org. En quant al telèfon, és el 93-434-2029 i, sobretot, tenim molt gent que ens conegui a través de la web, a través dels canals de comunicació, que tenim molt poc per invertir en comunicació, però el poc que tenim és molt transparent, així que, sisplau, ens conegueu a través d'això.
Recordem que nph.org és la web, NPH, la sigla de Nuestros Pequeños Hermanos, i el telèfon de la seu de Barcelona, que és la seu d'Espanya, no?, que coordina NPH Espanya, és el 93-434-2029. Vosaltres esteu, de fet, els franciscans, no?, del carrer,
sí.
Bertran, el carrer Elisa.
Exactament, on hi ha més sedes de fundacions.
Molt bé, recordem una vegada més el telèfon 93-434-2029. Moltes gràcies, Elena, Marisa, Carmen i Pilar, per haver-nos acompanyat. Voleu afegir alguna cosa última per acabar? Algun missatge?
Que m'agradaria que padrinéssiu. Ha sigut tan maco conèixer el meu nen. Ha sigut molt emocionant.
Molt bé. Doncs el testimoni, en aquest cas, de Pilar, que ha apadrinat un nen i el tracta a la distància i el va visitar allà. En el cas de Marisa i Carmen, el tenen en acollida aquí, no? Per tant, també és una experiència bonica. Doncs celebrem haver estat amb vosaltres des del primer Cafè de Ràdio Estel en aquesta estona parlant d'Haití i de Nuestros Pequeños Hermanos. Bon dia i fins una altra.
Moltíssimes gràcies.
Adéu-siau.
Gràcies.
Ràdio Estel.
Els bisbats de Catalunya tenen veu i espai a Ràdio Estel.
Els dissabtes a les 6 de la tarda, el Campanar, Bisbat de Tarragona. Els diumenges a les 8 del matí, Església Viva, Bisbat de Girona. A 8:45 del matí, Església d'Urgell, Bisbat d'Urgell. I a 6:15 de la tarda, Debat a Bat, Bisbat de Lleida. L'actualitat del teu bisbat a Ràdio Estel. Pel pont de la Concepció, a Catalunya en miniatura ja adornem el Nadal. Descobreix les nostres festes nadalenques i diverteix-te amb tot el que tenim per tu. Catalunya en miniatura, la diversió inacabable. Circuit de maquetes, el bosc animat, aventures... Catalunya en miniatura, Can Balasc sense número, Torrelles de Llobregat, amb pàrquing gratuït i restaurant. Més informació a catalunyaenminiatura.com. El dimarts 4 de desembre a 8:45 del vespre, missa exequial pel 221 aniversari de la mort de Wolfgang Amadeus Mozart, amb la col·laboració de la Capella de Música de l'Oratori de Sant Felip Neri de Gràcia, amb la direcció de Miquel Rovirosa i Ricard Rovirosa a l'orgue. Tindrà lloc a la parròquia de Santa Maria de Gràcia. Entrada lliure.
Avança't al Nadal amb les supernotícies d'Hipercor.
Emporta't una vaixella Churchill i una gerra amb filtre de regal per només 29,90 euros.
A més, les copes model Vinalia per 1 euro cadascuna.
I recorda que Hipercor financen sense interessos totes les compres que facis amb la targeta del Corte Inglés.
Continuen les bones notícies a Hipercor.
L'apunt ara mateix.
A 6:45 d'aquesta tarda a la plaça de Sant Jaume de Barcelona hi haurà una concentració amb el lema "Això sí que no, si ens retalleu, desapareixem". És la veu, és la crida de socors del col·lectiu de discapacitats després que ahir a Madrid milers de persones es manifestessin per denunciar la retallada d'ajudes als discapacitats. Recordem que avui se celebra el Dia Mundial de la Discapacitat, una jornada que persones amb discapacitat, familiars i associacions implicades han volgut aprofitar per denunciar la precària situació en què es troba aquest col·lectiu. Parlem uns moments amb Rosa Cadenes, presidenta de Discapacitats Intel·lectuals de Catalunya, el DINCAT. Senyora Rosa Cadenes, bon dia.
Hola, bon dia.
Quina és la veu i quin és el missatge que es vol oferir en la concentració convocada per aquesta tarda i també el que es va voler donar a nivell estatal ahir des de Madrid?
Doncs volem reivindicar també el mateix, que els drets de les persones amb discapacitat no es poden retallar, que no estem retallant sous ni estem retallant necessitats que no siguin bàsiques. Són drets i s'ha costat molt assolir-los per ara que ens els prenguin per un tema econòmic.
Recordem que, segons denuncia el Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitats, només a Catalunya la retallada del finançament públic als diferents serveis del col·lectiu Discapacitats ha estat de més de 47 milions d'euros i bé, més de 60.000 llocs de treball dels 2.000 centres especials d'ocupació que hi ha a tot Espanya podrien desaparèixer. També vostès i altres entitats van denunciar una concentració a Barcelona ara fa pocs mesos aquesta situació, oi?
Sí, és la situació que es genera a tot el país. Nosaltres ahir vam participar a Madrid també perquè pensem que molta part del que està passant bé del govern central, que és el que no transfereix els diners que toquen per aquests serveis, però avui també volem deixar clar que estem en perill i que ens han d'ajudar, que no ens poden deixar com estem i molt menys el que es preveu de cada any que ve, d'anar a menys.
Quines possibilitats veu vostè que sigui escoltat aquest missatge des de les administracions, especialment l'administració espanyola i la catalana, en el cas nostre?
Nosaltres cada dia a la Federació posem tota la voluntat del món de que ens escoltin i que entenguin que no demanem per coses superficials, que demanem per una cosa molt necessària i molt important. El dia a dia ens escolten, jo això no tinc cap queixa, però volem accions, volem preveure el que pot passar en un futur i una seguretat perquè no es tanquin centres, perquè les entitats no tinguin el dèficit que estan tenint actualment i que puguem continuar el nostre dia a dia amb la senzillesa que hem portat sempre, perquè els serveis de discapacitats mai han estat de luxe.
Ara mateix són molts els discapacitats que estan treballant gràcies al seu esforç, a l'esforç de les seves famílies, a l'ajuda també de l'administració, però una ajuda ben justa, no? Que quedi clar, que no és cap regal.
No, és que s'ho guanyen cada dia. Tot el temps s'ho guanyen. Aquí no regalen ningú res. I a més es pot demostrar perquè la gent que coneix els centres especials de treball sap que són persones molt competents i que sempre estan sota mínims, amb un sou mínim, que no aspiren a més als pobres. I a més que ara això estigui en perill és molt fort.
Moltíssimes gràcies per haver-nos atès en directe uns minuts. Senyora Rosa Cadenes, presidenta del DINCAT, Discapacitats Intel·lectuals de Catalunya. Alguna cosa que vulgui afegir per acabar?
Doncs que siguem els màxims de persones aquest vespre, que puguem dir tots amb una única veu que els drets de les persones amb discapacitat no es poden vulnerar, que estan en perill i que aconseguim moltes coses a partir de demà.
Doncs la cita és la convocatòria a 6:45 de la tarda a la plaça de Sant Jaume de Barcelona. Molt bon dia i fins una altra, senyora Rosa Cadenes.
Gràcies. Adéu.
I ara de seguida donem pas a l'Oriol Casals i a La vida en solfa.
Ràdio Estel. Els concursos de Ràdio Estel. Escolta'ns, participa i guanya. Aquesta setmana sortegem una entrada doble per veure el Trencanous al Teatre l'Atlàntida de Vic. La deixaràs perdre? Entra a radioestel.cat, clica al banner del concurs i inscriu-t'hi. Tu pots ser un dels guanyadors dels concursos de Ràdio Estel. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, el drama humà dels desnonaments. Càritas atén 900 famílies en un any. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana. Editorial Barcino i la Fundació Carulla presenten el llibre Jesús i les dones d'Isabel de Villena en versió de Marta Pessarrodona, un clàssic de la literatura medieval catalana ara adaptat al català modern. A Jesús i les dones, l'abadessa Isabel de Villena narra la vida de Jesús accentuant el paper que les dones hi van tenir. Redescobreix-lo amb aquesta nova adaptació de Marta Pessarrodona per Editorial Barcino.
Amb aquest aire de matec, jueu arran, pastor grec... I els
Marina Rossell canta Mustaki, un disc excepcional. Aquest dimecres, dia 5, a 8:45 de la nit, concert al Teatre Metropol de Tarragona. No t'ho perdis. Marina Rossell canta Mustaki, aquest dimecres a Tarragona.
Potser faig pinta d'haver estat lladre de fruites i de blats, de camps que...
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta. La vida en solfa, amb Oriol Casals.
Benvinguts a l'espai de Vides Musicals a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Avui explorarem sonoritats de la veu que ens poden ser una mica desconegudes. Ho farem de la mà del nostre protagonista d'avui, el Jordi Gargallo, director de cors. Amb ell descobrirem avui els matisos d'un cor de veus masculines i la particularitat d'una veu masculina diferent, el contratenor. Endinsem-nos a La vida en solfa.
Els nostres protagonistes d'avui.
Jordi Gargallo i Domínguez, nascut a Barcelona l'any 1942, actualment ja són 70 anys, director coral i membre de l'Associació Musical de Mestres i Directors i de la Federació Cors de Clavier.
Coneguem la seva història musical.
Les cançons que jo sempre m'han impactat una mica de la jovenesa, diguem-ne, era que per allà a prop de casa, molt, molt al costat de casa, que era allà a Torrent del Flor, Sant Lluís, doncs vivia un redactor del diari El Dicen, esportiu. Llavors, quan venia l'any, quan venien les caramelles, venia algun cor de per allà al voltant, cor d'homes, que li feien una cantada de caramelles allà. Jo des de casa sabia que sentit cantar. De fet, el meu pare ja hi havia cantat amb un cor de claver de molt jove, però va estar un any o dos i ho va deixar-ho. I d'alguna manera tot allò, aquell aspecte ja em va agradar molt. Per això immediatament, quan d'alguna forma vaig poder entrar a l'Oficina, ja era un encarrilar-te directament a lo que t'havia agradat sempre. I I als 13 anys doncs, vaig entrar a l'Orfeu de Sien, allà és quan vaig començar a aprendre solfeig. De fet, havia tingut oportunitat d'anar a la conservatòria abans, però com que no hi havia diners, doncs no hi vaig poder anar. I vaig entrar al Gracienc amb 13 anys, i vaig passar uns 23 anys en allà com a cantaire, i a més a més també treballant a l'arxiu de l'Orfeu també. I ja els darrers anys, diguem-ne, és quan vaig començar també ja a dirigir alguna coral. El primer contacte amb l'Orfeó, el primer real, és de molta timidesa, moltíssima, tant és així que, com que quan em van fer la prova de veu no van, ni em van sentir, doncs quan em sortia res pràcticament, suposo, d'alguna manera doncs, em van col·locar una corda, que no és la meva. A la part de veu greu em vaig quedar tots els anys que vaig estar allà, tot i sent més aviat contratenor. Allà em va ajudar moltíssim a formar la part greu de la veu, potser no l'hagués tinguda mai, i en canvi vaig poder conservar, i de fet encara conservo, la part pràcticament de dona. No vaig sentir mai que tingués el canvi de veu, mai no vaig entrar mai que hagués fet un canvi de veu. Fins no fa gaire podia cantar perfectament amb les soprans sense cap problema. Contratenor, en realitat, són aquells cantants que, si els escoltes i no els veus, penses que està cantant una dona. O sigui, un contratenor, en realitat, és com si tingués la veu abans de la muda de veu, abans de fer el canvi de veu. La veu de nen, avui s'ha recuperat molt a base de tècnica, molt d'estudi i de tècnic, i hi ha contratenors avui en dia sensacionals. Hi ha contratenors que realment és difícil, si no saps que ho és, auditivament és difícil separar-los de la veu d'home o de la veu de dona. No, a veure, jo he sabut que era contratenor a posteriori, diguem-ne. Després, a posteriori, fent coses amb un cunyat meu, que si és cantant i així, i a casa, quan ell estava estudiant, jo tenia el registre perfectament de totes les veus, perquè passava una cosa, jo, com que treballava de torner i feia molt de soroll a les màquines, passava el dia cantant. M'inventava arguments d'òpera i m'inventava la música. I feia tots els personatges, els aplaudiments, ho feia tot. I clar, passava d'una veu a l'altra sense cap problema. Instintivament sabia que tenia aquell registre, que era, no ho sabia quan era més jove, però vaig anar donant-me compte que si arribava aquell registre és que estava passant a una altra veu, però ja havia anat creixent, però que ho feia sense saber-ho. L'interès per la direcció jo suposo que va venir més al veure que no podien encaminar-me cap a la carrera de cantant, que és el que més m'hagués agradat. Allò que un moment determinat dius no podré per aquí, és el que m'agrada més és cantar, però em va interessar aquella part, tant aquella part com la de la composició o això així, i em vaig de cantar més a treballar això, que era algo que podia fer. No us facis dir per què, perquè tampoc no ho sé realment com em vaig decidir, però un dia se'm va ocórrer escriure una carta a la Federació Cors de Claver dient que m'ho faria com a director, pensant que em dirien que, bueno, adéu. I no, immediatament em van cridar, vaig anar-hi i em van ja buscar una coral que en aquell moment s'havia quedat sense director i des d'allà vaig començar. I estat en tres o quatre corals diferents. A veure, la direcció té una cosa molt important d'alguna manera, i és que ella ha d'agafar totes les facetes. En una òpera, per exemple, hi ha un cantant, hi haurà un cor, hi haurà una escenografia, hi haurà un ballet, però hi ha un director que ha d'ajuntar-ho tot. I això és el mateix. A la diferència de que el que és el cant coral, en aquest cas, és una cosa que és superbeneficiosa per la gent, que és importantíssima per la gent, i això d'alguna manera també t'atrau més, perquè no és ja el que tu disfrutes, sinó el que fa el servei que es pot fer per la pròpia gent. Això és una de les coses que em van atraure sempre, que d'aquesta faceta també, i bé, això em va agradar, i des de llavors que he estat aquí. De fet, aquí en la Coral La Perla Agustinenca, que on estem mateix, doncs ja fa bastants anys que hi soc, substituint precisament el director que hi havia, que ja era molt gran, i ell mateix va dir, escolta, vols venir allà, que jo ja ho deixo, des de llavors que estic jo. Era la Perla Agustinenca aquest any fa 133 anys que existeix. Es va començar com totes les corals clavarianes de cor d'homes. Es va mantenir així fins a la guerra amb molta gent. Després de la guerra totes van tenir els problemes que van haver, primera perquè molts homes ja no van tornar, i altres la feina que tenien per ser amb les corals, perquè la manera de guanyar-te la vida representava moltes hores al dia, i en un moment determinat, que ja anaven minvant d'homes, doncs es va transformar en mixta, i des de llavors segueix com a mixta. Són coses que és llàstima que es perdin, perquè el que és un cor d'homes és una cosa molt, molt, molt interessant auditivament. Vull dir que hi ha una cosa molt simple, és com si fos un cor de dones soles. En una coral mixta hi ha una gran diferència entre les octaves de veu de les dones i les homes, per tant hi ha molta tensió entre uns i altres, cosa que amb una dona soles o una d'home sols tot és més proper que de més junt, és una altra sonoritat. Catalunya, que era una terra de cors d'homes, i ara en queden molt pocs, inclús el País Basc també tenen problemes de cors d'homes, també estan quedant poquíssims, que s'ha acabat la tendència a la coral mixta. I jo, d'alguna manera, el cor d'homes m'ha tret molt sempre, he estat amb les dues coses, però m'ha tret sempre, sobretot per això, per aquesta unió de veus que hi ha, que té una altra sonoritat. Hi ha molt repertori per cor d'homes, molt d'ell s'ha traspassat també a mixta per poder-lo seguir cantant, però el que no s'ha fet és nou, perquè al no haver cors d'homes o haver cada vegada menys cors d'homes, doncs clar, no hi ha qui tingui la tendència de fer música per cor d'home. Si hi haguessin més, possiblement se'n farien més obres. A veure, Clavé va ser un home importantíssim. Primer, perquè és el que va instituir el cant coral a tota la península Ibèrica, llavors només eren cors d'homes, perquè en aquell temps estava mal vist que les dones anessin a participar. Tant és així que quan es va crear el català també es va crear el cors d'homes. Va ser posteriorment que van entrar els nens per fer les veus blanques, i després ja van passar a mixtes, sobretot després de la segona exposició universal, que sobretot quan va venir la capella russa, van veure que allò era un altre món, i molts d'ells van dir, hem de canviar, això és una altra història i hi ha que canviar-ho. Clavé era un personatge genial, genial per l'obra que va fer, per lo que va representar aquesta obra, socialment, sobretot, però és que a més ell musicalment, un home que teòricament no se li coneixen mestres, però que era un home que feia una música molt descriptiva. El que estaves cantant ho estaves veient. Primera, molta relació humana, per mi fonamental, el tracte amb la gent, això sobretot. I segona, és un goig personal, primera de recerca de cançons, del treball constant que has de fer per fer-les aprendre, perquè moltes d'aquestes vegades provenien de gent que no tenia coneixements musicals i, per tant, és molt dur de treballar. Però la voluntat que hi ha, doncs, compensa moltes d'aquestes coses. Això és una de les coses que et dona més goig, diguem-ne, de fer aquest tipus de treball.
La passió per la veu ha portat el Jordi Gargallo a dirigir cors durant molts anys, una activitat que continua fent i que ara veurem què pot aportar a una persona gran.
Parlem amb Concha Trallero, musicoterapeuta.
És una activitat molt complexa. D'una banda, necessitem primer haver fet un treball d'aprenentatge de la música, de la partitura. Per tant, hem treballat la lectura, hem treballat la comprensió musical, també hem treballat la memòria, perquè hi ha una part que encara que tinguis la partitura al davant has de memoritzar. Després, a l'hora de dirigir, estar amb l'atenció alerta de tota l'oïda, l'exactitud de l'afinació, el tempo, has de moure't d'una manera precisa, coordinada, és a dir, moure els braços, has de donar les entrades, has de crear, diguem-ne, un vincle entre tot el conjunt, has d'estar atent a tot. Sembla difícil que una persona, igual que dirigi una orquestra, pugui estar per tantes coses a la vegada. Per tant, la capacitat mental d'atenció al cervell està sumament despert. O sigui, és una cosa molt, molt vitalitzadora i que et fa estar molt viu, si no, no podries estar pendent de tot, no?
Voleu compartir la vostra història musical? Escriviu-nos a ensolfa@radioestel.cat o deixeu-nos un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93 409 27 77.
I els darrers minuts del nostre espai per conèixer dos suggeriments musicals del nostre protagonista d'avui.
Com a lit, per exemple, hi ha les cançons de Morera, les cançons de carrer, tant si estan cantades per dona com per home, perquè es fan de les dues maneres, són les cançons delicioses. Cançons de carrer, qualsevol d'elles pot ser preciosa. Primerament, perquè la majoria d'elles, la frescor que tenen, lo ben fetes que estan, les possibilitats vocals que donen, és que ho tenen tot. Són senzilles, que això és molt difícil de fer, que una cançó senzilla realment tingui molts valors, i el més senzill a vegades és el que en té més. I és això, no són senzilles de cantar, són senzilles d'escoltar. I a l'escoltar-les em penses, mira, això és fàcil. No, a cantar-les no són fàcils. Morera era tot un personatge inclús novel·lesc, perquè se li podrien fer pel·lícules perfectament d'ell. La persona que em va traspassar la Coral de la Perla, per exemple, ell havia estat deixeble d'ell i en explicava moltes de coses, i si es llegeix la seva autobiografia, encara més. Ara, era un personatge molt impetuós, té obres de molta qualitat, que moltes estan molt desconegudes, que en el seu moment funcionava molt, però home de molt caràcter. Un home d'un caràcter molt fort. És que té òperes, sarsueles, té de tot. Té moltíssimes obres simfòniques, té de cambra, vull dir, poques d'elles es toquen avui en dia. El problema és que la gent no les coneix, la majoria, perquè no es toquen. I tenim un problema greu, de que la nostra música no està valorada. I tenim grans, però grans músics. Aquí hem tingut i tenim, i no, el de fora és més bo que el de casa, i no és cert. Mm. Wagner m'encanta. A veure, per exemple, molt impressionat era el moment de la consagració del Parsifal. La primera vegada que el vaig poder escoltar era estant amb el Gracien, però no podent cantar. L'Orfeó va participar, però amb la part del cor d'àngels. Llavors, els que eren els barítons no s'hi tocava. I estava per les bambalines del Liceu, quan encara no havia anat a treballar allà. És la primera vegada que vaig estar dintre del Liceu, fora del que és les butaques, allà, veient com els companys també cantaven el tros que els hi tocava. Però, clar, a la nostra corda no estava escrita. I, per tant, es van deixar entrar, però no participar. Vist allà dintre el que era el Liceu en aquell temps, fent allà les bambalines per dintre, per les passarel·les, una cosa molt estranya, perquè jo tampoc havia entrat a treballar a un mitjà que també s'assemblava posteriorment, i una cosa estranyíssima, un teatre vist per dintre d'aquesta manera és un altre món, i com funciona encara més, no? La música per mi és la vida. La vida a nivell interior. Però jo diria que la música l'he portat sempre dintre, d'alguna manera. Quan jo era nano, realment, llavors encara es cantava per casa, es cantava per les escales, es cantava a la dutxa o quan fregaven els plats, cosa que ara ja no es fa. Pujava a casa cantant per l'escala. Ara m'està mal vist, però també segueixo pujant l'escala cantant.
No sabem si està mal vist o no, això de cantar pel carrer o pujant l'escala. El que sí que sabem és que cantar s'encomana. Per tant, no cal contenir les ganes de cantar. Sigui on sigui, i potser sense saber-ho, ajudarem els altres a posar la vida en solfa.
Toni Huguet i Oriol Casals us han posat la vida en solfa.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a 7:45 de la tarda, Mercè Raga et posa el dia de la jornada a 7:45. 30 minuts on repassem l'actualitat amb entrevistes, convidats especials, reportatges i serveis. De dilluns a divendres a 7:45 de la tarda a Ràdio Estel, 7:45, amb Mercè Raga. Actualitzem el dia només per tu. Nova proposta de Cinema Girona de Barcelona, del carrer Girona 175, Les nits de Jordi Sabatés. Tots els divendres de desembre a juny, a les 9 de la nit, el pianista i compositor Jordi Sabatés presentarà els seus espectacles de cinema i música en directe. Començarà el dia 7 de desembre amb Jordi Sabatés presenta Sherlock Jr. de Buster Keaton, que restarà en cartell fins l'últim divendres de gener. Pel pont de la Concepció, a Catalunya en miniatura, ja adornem el Nadal. Descobreix les nostres festes nadalenques i diverteix-te amb tot el que tenim per tu. Catalunya en miniatura, la diversió inacabable. Circuit de maquetes, el bosc animat, aventures... Catalunya en miniatura, Can Balasc sense número, Torrelles de Llobregat, amb pàrquing gratuït i restaurant. Més informació a catalunyaenminiatura.com.
La il·lusió, el riure i la imaginació tenen un espai. Jugateries Jack.
les millors marques de joguines amb les millors ofertes. I a més, la targeta JAC plena de descomptes. Jugueteries JAC. A Barcelona, Tàrrega, la Seu d'Urgell, Girona, Tarragona, Figueres, Sabadell i moltes més localitats. Busca la teva botiga a www.jac.es. Jugueteries JAC. Més de 100 jugueteries a Catalunya al teu servei amb els millors preus. Tu sí que en saps.
El primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta al món.
Fem de mi plens d'esperances en la nit a les palpentes. Vos veniu en l'ambient de la història. Per nosaltres som
de la fe en català, amb la lletra Vos veniu en l'advent de la història. Acabem de començar el temps d'advent i us desitgem, amics oients, que tingueu una bona preparació per al Nadal. I és que aquesta lletra de la tornada, crec, senyor, credo domine ad auge nobis fidem, pot ser una reflexió personal de cadascú de nosaltres. Creiem, però demanem a Déu que augmenti la nostra fe. Un dels sants que ens ajuden a tenir aquesta fe és precisament el protagonista d'avui, Sant Francesc Xavier. Aprofitem per felicitar tots els Xaviers. Ens acomiadem. El primer cafè torna demà a les 8. Que tingueu molt bon dia. Adéu-siau.
Ràdio Estel.